República Juganera.
Hola a tothom, benvinguts a un nou programa de la República Juganera. Soc en Jordi Fatxi.
I jo, la Bàrbara Dorca. Us convidem a escoltar aquest programa número 9 de República Juganera, que sabíeu que el programa és gravat i avui, en realitat, és el Dia Mundial de la Ràdio. Per tant, felicitats a tots.
Felicitats.
S'emetrà, o sigui, l'esteu escoltant en dijous, però avui és dimarts, en realitat.
Sí,
per nosaltres, dimarts.
Dia Mundial de la Ràdio, com dius. I agrair a una cuinenca que ens hagi obert les portes a aquest món que és desconegut per nosaltres i celebrem aquest dia amb tots.
I celebrem també per nosaltres, en exclusiva, el dia de Porta el teu fill a la feina.
Ah, sí.
Tenim el petitó malaltó i ens l'hem emportat cap aquí.
Bueno, jo també estic una mica malalt, gràcies a ell.
Bueno, aquestes coses van així.
Estem aquí tancats a la peixera dels virus. I això, que si sentiu coses estranyes, alguna tos o alguna cosa, doncs que sapigueu que és per això.
Exacte, això volia dir, que estem una mica tots fotuts, és el que tenen aquestes temperatures que pugen i baixen, però bé, que el tenim aquí i això, si el sentiu, doncs...
Sí, que sapigueu que és per això, que ja està.
Però avui, que ho esteu escoltant dijous, hem publicat el vídeo dels guanyadors del sorteig que teníem al canal de YouTube de República Juganera, que vam fer el sorteig per arribar als 100 seguidors. Estem molt contents perquè ara som bastants més de 100, som quasi més a prop dels 200.
Sí, i encara queda.
Moltes gràcies, doncs, a tots els que heu participat en el sorteig. I bé, que ja coneixereu els guanyadors, nosaltres, com que en realitat no és...
No, clar, estem parlant així com si hi hagués passat, però com en realitat no ha passat, encara hi ha temps que s'apunti més gent. De fet, haurem penjat un recordatori del sorteig per aquests últims dos
però
dies.
Això, quan això s'estigui
matent... Quan estiguem escoltant, ja hi haurà guanyador. Sí, això segur.
Això, volíem agrair moltes gràcies a tots els que ens heu seguit, a tots els que heu fet comentari que us heu subscrit al canal, que heu fet comentari al vídeo,
sí,
de participar, que ens seguiu a Instagram i també, una altra vegada, gràcies a la botiga Macedònia per cedir-nos el joc Nilo per al sorteig, que és un joc que ens agrada molt. I que recordar-vos que si encara no seguiu a la botiga Macedònia, doncs que ho podeu fer. I tu què?
Molt bé, aquest silenci.
Què has jugat aquesta setmana o aquests 15 dies?
Ui, bàsicament el Final Girl, ja ho saps. He estat provant aquest joc fantàstic en solitari de l'assassí que vol acabar amb la noia i m'ho he passat molt bé, molt xulo.
Però tu ets
també
la noia.
Provat...
Tu ets la noia,
sí, clar,
no ets l'assassí.
No ets l'assassí. Ets la Final Girl que ha d'acabar amb la noia.
No.
Ai, que ha d'acabar amb l'assassí. I sobreviure i salvar les víctimes, totes les que pugui. I molt bé, perquè l'experiència és com estar realment en una d'aquestes pel·lis.
Em fa
de tensió màxima.
Que em vas comentar que dins el reglament pots triar quan tens dubtes, no?, de si fer una cosa o
si
aplicar una... Pots triar...
Ho has de triar abans.
Sí. Quin tipus de normes seguiràs?
Sí, o sigui, abans de començar has de decidir, en cas d'empat, en alguna circumstància, no? Doncs si l'assassí ha d'anar cap a tu o cap a la víctima, depèn, o sigui, cap a les víctimes aleatòries sense nom, o cap a tu, o altres moments en els que has de fer has de prendre una decisió, abans de començar has de decidir quin tipus de decisions prendràs. I t'has de mantenir fidel, com per exemple, la que sigui, és que els noms seran molt graciosos, eh? De la comicida màxima o alguna cosa així, que has de prendre la decisió més còmica que es donaria, no?, en el cas
de dubte. I crear una pel·li de slash movie amb tocs d'humor.
Clar, en plan, més Scream que no una altra, no?, per exemple. O la que és la més xunga, la que sigui més xunga sempre, cap a la Final Girl.
Per fer,
no?,
la pel·li més de terror
i més dura i que... Encara que acabis amb l'assassí, segurament tu també acabis
mort. Acabes malalt, no?
Però sí, molt xulo, està molt bé, molt, molt interessant. També vam estar provant el Petricor, que també és trobo molt, molt maco, un joc molt maco.
Jo l'he vist allà muntat a la taula del menjador.
L'hem de provar dos, vaig provar la versió en solitari. Jo crec que t'agradarà aquest.
Sí, ja ho has comentat. Es creen com uns núvols, no?, i van passant coses que fan que es carreguin d'aigua... i va plovent.
Sí, no queda molt clar quin és el teu rol en el joc. Val? O sigui, no saps si ets els núvols, si ets la pluja, si ets un déu que ho controla tot i això. La qüestió és has d'aconseguir que les teves gotes de pluja, del teu color, siguin les que obtenen més punts a base de regar camps de blat, de cafè, i tot per això has de controlar els núvols, com es van carregant.
Que, no sé, que guai seria que el món funcionés així.
Sí, s'ha de dir que quan...
Ara que plogui, ara que no.
Que va ser posar-lo o provar-lo, perdó, provar el joc el primer dia i es va posar a ploure.
Haurem de jugar més, doncs,
a veure si... A veure si funciona.
Bueno, però avui no parlarem d'això, avui parlarem d'un concepte molt utilitzat pels jugadors, però que sovint confon els més novells. O, millor dit, dos conceptes. Anem al lexicon.
Anem al lexicon.
Lexicon.
Com deia, avui parlem de dos conceptes que són enfrontats, no?
Sí.
Que és Eurogame i Ameritrash.
No són conceptes nous, ni molt menys. Són conceptes que ja fa temps que sobrevolen el món dels jocs de taula, però que potser hi ha molts de vosaltres que ens escolteu que no el coneixeu.
Els Eurogames són, per definició, els jocs creats a Europa. Eurogames, no tindria més.
No, i Ameritrash...
Són els jocs creats a Estats Units.
Sí, i Trash de basura.
De basura. És un
basura
nom
americana.
Que no se l'han posat ells, es va posar des d'aquí d'Europa, brossa americana, no?
Sí.
Però que era per ser despectiu, com aquests jocs no són tan bons com els nostres, no? Però
jo crec que sí. Que...
Ha calat, i ara es coneixen així, els jocs. Així. Però no és només l'origen el que defineix aquests jocs, sinó que hem estat pensant exactament què és quines diferències tenen.
Sí, hem estat fent una recerca. O sigui, és un tema com que està molt estès i la gent més o menys ja sap què és, no? Ja sap diferenciar entre un Ameritrash i un Eurogame, però que no existeix una llista, saps? No és una etiqueta. No, això és un Eurogame, això és un Ameritrash.
Sobretot perquè a mesura que van passant els anys i van sortint cada setmana novetats,
clar, sí,
es van barrejant una miqueta aquests conceptes.
Sí, hi ha jocs...
Els Eurogames tenen més d'Ameritrash i els Ameritrash poden tenir més difícilment, crec jo.
Sí que hi ha jocs que són molt, molt clarament d'una banda o de l'altra, però bueno, això hem fet un recull de característiques per poder identificar, que no vol dir ni que sigui millor ni pitjor. No? Comentem només, ara analitzem.
Sí, començarem per les mecàniques. En els Eurogames predomina el factor estratègic, mentre que en els Ameritrash estan més supeditades, les mecàniques estan supeditades al tema, perquè és el que tenen els Ameritrash, no? Que estan molt, molt vinculats a la temàtica del joc.
Sí, en els Eurogames moltes vegades tenen el problema aquest, no? De que el tema dona la sensació de que està allà, però podria ser qualsevol altra cosa. O sigui, no hi ha una immersió en el joc amb la temàtica. O sigui, la immersió ve d'una altra banda, això per l'estratègia. I sí que és veritat que hi ha un tema, però no predomina a l'hora de marcar les mecàniques del joc.
És a dir, que un joc podria anar de collir patates... I tindria les seves mecàniques.
O de descobrir el virus, o sigui, la vacuna d'un virus.
Exacte. I seria les mateixes mecàniques. El que passa és que ens el pinten, no? Amb les il·lustracions, amb l'explicació i tot, ens pinten que va d'aquest tema, però li podríem canviar de dalt a baix i no passaria
res.
No canviaria.
No, clar, a veure, això en termes generals. Perquè, clar, hi ha euros que estan molt ben tematitzats i n'hi ha d'altres, doncs, que no tant. Que et dona la sensació realment de que tota la mecànica que hi ha darrere... és que et podrien canviar totalment l'aspecte del joc, la temàtica del joc, i et quedaries igual. Perquè
abans em parlaves del White Castle, que jo no he provat,
sí,
però tu sí, i
sí.
Ja m'has dit que no cal que el provi.
No,
amb tot el carinyo per als seguidors del White Castle,
sí, a més,
no és el nostre tipus de joc.
A mi no, perquè a més jo crec que hem volgut fer com una barreja entre un Eurogame i un filler, és a dir, els fillers, no sé, crec que ja ho hem comentat,
sí, els jocs que són curtets.
Jocs ràpids, saps, molt àgil, ho han limitat a 3 rondes, i alhora és un joc que té molt de combo, o sigui, has de combar molt, i llavors et costa molt prendre decisions, saps? És a dir, qualsevol decisió que prenguis, o sigui, no pots fer-te una estratègia a llarg plaç, i a mi això no em va agradar gaire. I després el tema de la temàtica, o sigui, jo és dels últims que he provat, on la temàtica és que no la vaig... que això es diu molt també, de no sents la temàtica per enlloc. Saps? I el Red Cathedral, que és dels mateixos creadors, sí que em transmetia, tot i que passa el que diem, que és una miqueta, el tema està por ahí, però no del tot, doncs tenia una miqueta, no? Estava el tema a l'hora de construir la catedral i tot, no sé, estava... No sé, a mi em va convèncer més. Però aquest, per mi és un clar exemple de que el tema és que em podien posar qualsevol altra cosa i colaria igual.
En canvi, en un Ameritrash, no, per fer la comparativa, ens havíem apuntat aquí de l'Arkham Horror. L'Arkham Horror està ambientat, com tots els jocs d'Arkham.
Sí, d'Arkham Files.
D'Arkham Files, en l'univers de Lovecraft, amb els mitos, els dioses exteriores,
sí, totes Tulu, aquestes coses. Tulu.
I tots els jocs, a més, tenen, els Arkham Files tenen el fil lligat de que tenen els investigadors, que ja els agafes cert carinyo.
Sí, perquè
no?
És que l'Arkham File... Exacte, sí, és que es diu... O sigui, l'Arkham Files és tota una saga de jocs que giren entorn al mateix. És el que dius, que els investigadors, per exemple, doncs tots tenen el mateix nom en tots els jocs, però és que n'hi ha un munt de jocs diferents.
I tenen la seva història, que és la mateixa a tots els jocs. És a dir, la que és la monja, doncs...
Sí, exacte, la Sister Mary.
La Sister Mary, hi ha el Dexter Drake, el Mac, hi ha...
Sí, bueno, ha Monterrey Jack, bueno, podríem dir aquí, els podríem nombrar tots.
Però parlant de les mecàniques, sí que és veritat que quan estàs jugant a un joc d'aquests, doncs el que comentàvem, no?, que tens dues mans, no?, i pots portar una arma a cada mà.
Sí, aquest seria, clar, seria un exemple, no, de com el tema, o sigui, la mecànica està lligada totalment al joc en si, a la temàtica. Com, per exemple, això, tu portes el teu personatge, el personatge té dues mans, només pots portar armes que ocupin dues mans com a molt, o una cada una. No sé, és diferent, és molt més immersiu. O sigui, els jocs d'Ameritrash són molt més immersius, i la temàtica té un pes molt important a l'hora de jugar. L'Arkham Horror no li pots canviar, fent servir les mateixes mecàniques, una altra cosa, perquè una altra temàtica, perquè
no funcionaria. No, perquè va lligat amb com et trobes els monstres, amb com està tancat els portals, has de moure per la ciutat de certa manera...
Exacte, tirades d'horror, no sé què, són coses que van lligades molt, 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 molt a la temàtica.
I això també ens porta, doncs, al següent tema a comentar, que és la durada. Els Eurogames tenen una durada de les partides bastant ben definida, que no sol arribar a les dues hores, tot i que sempre pot haver excepcions.
Pot haver excepcions, sí.
En canvi, els Ameritrash és bastant més imprevisible. Tot i que la mecànica et dirà en quin moment s'acaba el joc, tu com a jugador molt sovint pots fer coses per canviar aquesta durada. Per exemple, el Marvel Champions, no?
Sí. Què?
Seria un Ameritrash?
Sí, jo entenc que sí. Clar, és que és el que diem, no? Sí, no és un Eurogame.
De construcció
de piles, de baralla. De baralles, sí, un deck building. No és un deck building, perdona.
No.
O sigui, tu et crees la teva baralla...
Gestió, no? Gestió prèvia. De baralla, seria.
Sí, gestió a la mà, perquè sí. Tu crees una baralla prèvia a jugar, depenent de l'escenari, i llavors, en funció d'això, doncs jugues, tries el teu heroi i amb quines habilitats jugarà. Però la mecànica és un joc de cartes.
Però estàvem parlant de la durada.
Sí, sí, per això dic.
La durada no saps exactament quina és, perquè depèn de com et vas enfrontant el dolent de cada partida... Hi haurà coses que retrasaran més el joc o que l'ampliaran. Saps quan s'acaba, que és quan et mors tu o compleixes la missió, no? Però no saps exactament quan podrà durar.
No, perquè hi ha molts factors que alteren aquesta durada.
En la majoria d'euros sí que hi ha un número de rondes determinades o un número de factors que activarà el final de la partida, que també està bastant determinat. I, per tant, fa que difícilment, dins de la caixa, no?, que posa durada entre 30 i 45 minuts, difícilment arribaràs a jugar dues hores si la caixa diu que són 30-45 minuts.
Sí, home, depèn bastant també amb qui juguis. Les persones... i del número de jugadors. Si jugues dos, no és el mateix que jugar amb quatre. I depèn dels quatre, doncs tampoc serà el mateix, perquè hi haurà qui és més ràpid i qui és més lent.
Sí, anàlisis per anàlisis.
Sí, això és un concepte també que podem incloure aquí, que és això, el de l'anàlisis per anàlisis, que és el temps que es pren un jugador per fer la seva acció. Bueno, si ara és el teu torn, què fas? Doncs hi ha gent que és molt més ràpida, molt més àgil a l'hora de prendre decisions, i hi ha d'altra que ha de calcular exactament com ho pot fer per aconseguir el màxim de punts, que això jo crec que amb els euros és més fàcil que es doni. saps?
Sí.
Per què? Perquè els euros són molt més estratègics, al final has d'anar a aconseguir fer la teva estratègia per aconseguir el màxim de punts possibles, i llavors és més fàcil que es doni aquesta situació de voler optimitzar al màxim la teva acció. I llavors es pot donar el cas.
Sí, és el que dius, en els Ameritrash també es pot donar, però és com més senzill de resoldre, no?
Sí, en canvi, és que no és el mateix. No és
com que és estratègia pura.
Clar, i a més això normalment...
Hi ha molt poc atzar, molt poc, normalment, eh? Sempre parlem amb excepcions, eh? I perquè dèiem al principi també, com que s'estan barrejant, vull dir, surten molts jocs cada setmana, s'estan barrejant molts conceptes, i per
sí,
tant,
clar, això ja
hi ha euros que agafen coses de Ameritrash i Ameritrash que agafen coses d'Eurogames.
Sí, val. Si hi ha atzar en els euros, és un atzar que d'alguna manera el pots gestionar o intentar gestionar. No, en els Ameritrash l'atzar és com molt més boig, és més atzar. Com a molt pots dir, no, tiraré 30 daus, saps?
Sí.
I tot i així pots fallar. Però, en canvi, amb els euros, si hi ha l'atzar, és un atzar molt més controlable. I això, com els jocs acostumen a dir, no, doncs mira, dura 4 rondes, com el Petricor, no, que parlava abans. Tu dius, abans sí. De jugar, dius 4 rondes o 6. I ja està. Llavors, clar, no sé què t'entretinguis molt, però la partida més o menys tindrà una durada que ja la pots preveure. Amb un Ameritrash és més...
Ens hem trobat moltes vegades jugant a Ameritrashes d'haver de deixar la partida i continuar un altre dia.
No, clar,
i que un altre dia fer una altra sessió perfectament de 2 hores.
No, i clar, és que te'n pots anar més de 4 hores, 5 hores o 6 hores.
Ai, aquelles nits de cap d'any jugant a l'Arkhamor. Que... Un altre dels factors,
veure,
va.
Sí.
L'objectiu. En els euros, l'objectiu final sol ser guanyar per punts els contrincants o el tauler, també.
Clar.
En canvi, en els Ameritrash, l'objectiu final varia a cada joc, amb el que comentàvem abans, no? Depèn de la temàtica. Si en el Marvel Champions que comentàvem has de vèncer l'enemic, a l'Arkham Horror has de vèncer tot el tauler, bàsicament, tancar una sèrie de portals...
No, t'has d'enfrontar a criatures, també, però l'objectiu final...
Sí. El
primigeni.
El primigeni, en cas de que es desperti, intentar lluitar i morir, probablement.
En sí. Fin,
en canvi, això, en els euros, el que dèiem és que va per punts. Hi ha molts, molts euros que al voltant del tauler tenen la fila de la numeració, no? Del 0 al 100 o del 0 al 50, i vas avançant, mentre jugues, vas avançant la teva puntuació per aquestes caselles.
Sí,
estàs d'acord?
No, t'estàs parlant, et deixo parlar. No, que estava mirant aquí la BGG, la nostra ludoteca, per buscar jocs d'un gènere o de l'altre. Ja estava amb això que deies dels punts. Per exemple, tenim el Cacao o el d'un Imperium, que són euros, que l'objectiu és això, és aconseguir punts, bàsicament, per guanyar la partida.
O el Waterdeep,
sí. No, a veure, de fet, euros en tenim un munt. Un munt.
Stone Age, que el vam portar aquí el primer programa.
Stone Age, el Caverna, tots els del Uwe Rosenberg. Sí, això. L'objectiu, sobretot, és fer punts. Llavors, qui faci més punts, guanya. Ja està. Els Ameritrash, doncs, s'acostuma a tenir un objectiu més temàtic. No? És que més temàtic, més narratiu. Pot ser un objectiu per fases. No? És a dir, has de fer el Destin mateix, no? El Destin és un dungeon crawler.
Espera, parlem de la temàtica.
Sí.
Perquè, tot i que ja ho hem enviat, però els temes...
Ah, el següent punt.
Dels Eurogames, sí. Deixen de banda, solen deixar de banda la fantasia, amb excepcions, eh?
Sí, jo aquí no seria molt això.
Però perquè...
Seria prudent amb aquesta
però són com més realistes. En canvi, els Ameritrash... Les temàtiques solen anar lligades a aventures fantàstiques i, sobretot, a més acció. Els euros, com deien, solen deixar la fantasia, no vol dir que no puguin parlar de temes fantàstics, eh?
No, és que, per exemple, l'exemple que has dit, no? El Lords of Waterdeep,
sí.
És un euro i està basat en Dungeons and Dragons.
O el d'un Imperium és un euro
Imperium.
I està basat en l'univers de Dune,
ah, exacte.
No? Però dins d'això, el...
Quasi, no, el que diem, jocs com l'Agrícola, o tots els de l'UE, que són, no tenen molt a veure amb conrear o amb comerç, el Catan, no? El Catan són temes que són més... Sí, això no sé com dir-ho.
És que el Dune, al final, també és comerç.
Clar, al final és comerç.
També és comerç i... Sí que intenta, no?, el que dèiem també de barrejar, no?, intenta que hi hagi com una història, com una narrativa, perquè tu vas triant les teves missions i pots llegir-te.
Sí,
estic fent això i té un sentit, no? No vull cubitos blancs o liles, sinó vull clergues.
Però és que una cosa és que la temàtica estigui ben integrada en un euro, però realment la temàtica no és on no té el pes.
Clar, això, podries canviar.
Quan estan molt lligats, o sigui, quan estan molt, molt ben lligats un euro amb la seva temàtica, a mi m'encanta. Però costa que passi. Però el d'un Imperium seria un exemple, per exemple.
Continuem aleshores amb les normes, no? Els euros tenen les normes molt més acotades i en canvi els Ameritrash tenen moltes excepcions, o poden tenir moltes excepcions, o molt... com ho deies, allò de la carta?
La regla d'or. Clar, normalment, que diria els Ameritrash, però hi ha molts jocs que inclouen la regla d'or en les instruccions que et diu qualsevol carta o cosa, o text que aparegui en el propi joc, sempre té, i contradigui les normes, sempre tindrà preferència. Val? Perquè si això es poden donar situacions en què una carta, doncs el que dèiem abans, no? Amb aquesta carta pots jugar tres cops seguits una acció de no sé què, quan això en realitat les regles no t'ho permeten fer, però la carta sí. Llavors aquesta és la regla d'or de les cartes. No? És a dir, qualsevol text en el joc o una carta té preferència per davant del reglament.
Això en els Ameritrash. Bueno, en els euros també
podria passar, donar... però és el que diem, que com ja són coses més...
Com molt marcats, no? Molt. Cada torn té aquesta... O sigui, cada ronda té aquests torns, que té aquestes fases, que té aquests...
Estan més acotats, no? O sigui, el reglament d'un euro està molt més acotat. Es nota que són jocs que estan com molt, molt estudiats en tots els seus... en les seves probabilitats, diguem, no? En les seves casuístiques.
Per el tema de l'estratègia, també.
Exacte, no? Llavors, perquè no se'n vagi molt, que estiguin ben equilibrats. Llavors, això fa que realment això, el reglament sigui molt més acotat. En canvi, en els Ameritrash, a vegades, doncs, això és més obert, més... Es poden donar situacions de... Ui, en cas d'empat, què fem, no? Pues, el que dèiem abans del Final Girl. Doncs, això. Aquesta seria una altra característica, sí.
Doncs ens quedaria per comentar l'últim punt que havíem trobat comparació, que seria els components. Els Eurogames són jocs majoritàriament de cubitos i llosetes, no? En canvi, els Ameritrash tenen miniatures, tenen standis...
Els standis, sí.
Que són els cartronets aquests amb il·lustracions que es posen a sobre d'un...
Sí, la formeta, sí.
S'encaixen en una base de plàstic
perquè quedi...
perquè quedi dret, no?, en cas de que no tinguin miniatures.
Doncs sí, almenys tenir això, una il·lustració que representi la criatura, el personatge, el que sigui, i no tenir una figureta, un mipel de color vermell o de color blau.
Un cubito.
O un cubito, i t'has d'imaginar tu.
No. Tot això és, com hem estat comentant tota l'estona, per afavorir l'immersió en el joc, exacte, perquè la temàtica és el més important dels Ameritrash.
Això mateix.
I dit això... Bueno, quedarien fora d'aquesta classificació molts jocs, com els parties, no? Qualsevol joc que parti, el tabú, que és una Ameritrash, és una altra cosa.
No, clar, això no entra. Sí.
Els flickers, molts flickers.
Molts flickers, jocs d'habilitat.
Molts jocs de cartes.
Jocs de memory. Clar, o sigui, és una categorització que no abarca tot. O sigui, va sorgir, com el que dèiem al començament, no? O sigui, amb els Eurogames, que el Catan, diguem, va ser el primer... se suposa, no?, que va ser el primer que va fer extendre tot el tema Eurogame, i per contraposició, per contraposar els Eurogames, es va crear el concepte d'Ameritrash, que eren jocs d'un estil molt diferent. Però, clar, a fora d'aquests dos
molt
termes...
Molt
clar, però hi ha infinitat de jocs de taula que no entren dins d'aquesta categoria, com els abstractes, per exemple, que abstractes d'estratègia, però no seria un euro, saps? Bueno, però bueno...
I a tu, exactament, a tu, Jordi, a tu...
Ja hem arribat a aquest punt.
Què t'agrada?
A mi...
Tens 30 segons.
No puc. Em nego.
Doncs res, a mi... No. No, digues.
No, a veure, jo... Perdó. Potser sí que ho hauràs de fer tu primer. Perquè,
sí,
si perquè no puc parlar.
Estossegaràs molt. A mi m'agraden més, generalment m'agraden més els euros. Però sí que és veritat que hem jugat alguns Ameritrash que m'encanten. O sigui, jo em passaria la vida jugant a l'Arkham, per exemple, o al Fallout. Són jocs que m'agraden molt, aleshores, perquè sí que és veritat doncs, que tot el rotllo de que tingui aquesta temàtica tan concreta així m'agrada molt. Però, en general, els euros m'agraden molt més. Per l'estratègia, per això. També hi ha euros que m'agraden molt i euros que no suporto, eh? Vull dir...
Clar, és que no poden...
No es pot ser tan radical.
No.
Pots ser radical, tu, en la teva resposta?
No, perquè, de fet, jo anava a dir tot el contrari. No, tot el contrari de ser radical. Que és que a mi que m'agrada jugar, a mi m'agrada jugar-ho tot. O sigui, a mi pots posar el que sigui. El que sigui, m'ho poses davant i ho jugo. Val? Pot ser el doble, el Jungle Speed... el Petricor, el Tudor, bueno, és igual.
El Pitch Car,
o sigui, el que m'agrada, a mi m'agrada jugar, i m'agrada jugar a jocs de taula i en general m'agrada jugar a tots. Molt poques vegades m'he trobat amb jocs que digui, vaya...
Perquè estan trencats, normalment, no? No perquè estiguin estripats, sinó perquè les mecàniques sí, no acaben de quadrar del tot.
No funcionen bé, o hi ha jocs que realment no t'entren, com per exemple que ens parlàvem del White Castle, a més un joc que a tant de combo, haver de pensar tant què vols fer, saps? I el que et dic, amb un tema tan... que no el sento, a mi no m'agraden. Llavors, jo el que... És a dir, no els disfruto tant, el podria jugar perfectament. Però a mi m'agraden molt més, he descobert amb el temps, que jo gaudeixo molt més els immersius. Ameritrash, digue-li Ameritrash o com vulguis, immersius, narratius, els que et posen realment en el joc. Perquè els d'haver de pensar tant, amb tanta...
Que són els que m'agraden a mi.
Sí. Jo reconec que m'agraden, els puc disfrutar, però jo prefereixo els altres, per viure'ls. Els altres, bueno...
Doncs molt bé, la vista està que per gustos, jocs de taula. Al
evidentment,
final.
I el dic, posa'm qualsevol joc de taula, que jo el jugo.
Això segur. Com a mínim el provaríem.
Hombre, i tant.
Doncs si ens voleu comentar quins jocs us agraden més a vosaltres, ens podeu escriure a través de les vies d'Ona Codinenca, ens podeu contactar a través del canal de YouTube o de l'Instagram de República Juganera.
Està notant.
Estem fotuts. Doncs ho deixarem aquí, només...
I afegir també, perdona, que si voleu alguna petició d'algun tutorial o que teniu dubtes amb algun joc de com funciona, no sé què, si us podem ajudar...
Aquí estem.
Ja dic, no som experts, però...
I en qualsevol cas... Exacte, i en qualsevol cas estarem molt contents de rebre qualsevol comentari per part vostra. Ens veiem d'aquí 15 dies en un nou programa de República Juganera.
Doncs ja això és tot.
I recordeu...
Recordeu, encara que sigui un Eurogame.
No, deixeu.
No.
Un
Eurogame.
O un Ameritrash.
Un Ameritrash.
Ah, val, d'acord. Pensava que ho deies ja en plan despectiu, perquè ha quedat clar que...
No, és que tu no m'escoltes.
Sí, no ets radical, no ets radical. Perdó.
Repetim aquesta...
Tornem-hi, sí. I recordeu...
Encara que sigui a un Eurogame.
O un Ameritrash. No, deixeu de jugar.